Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. S'han produït en les últimes hores diverses reaccions a una intervenció que segurament tots ja coneixeu del portaveu del grup parlamentari d'Esquerra al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, que va retreure dimarts, concretament a Vox, la seva manca de suport a la llei trans. Ho va fer caricaturitzant els catòlics i ridiculitzant-los, s'ha de dir així, en afirmar que creuen en serps que parlen, en coloms que s'embarassen, o en el fet que les dones venen de la costella d'un home i que, si no fem bondat, arribarà una pluja de foc i ens cremarà. Curiosa síntesi bíblica, aquesta. L'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, ha lamentat aquestes paraules de burla pronunciades per un polític contra els catòlics, alguns dels quals, per cert, també el voten, a ell, o són membres del seu partit. A més d'aquesta reprovació, el cardenal Omella ha demanat als polítics que abordin els temes que afecten greument la societat, com ara el treball digne, l'habitatge, la cohesió social o la família. Ha estat aquesta reflexió en un missatge de Twitter publicat concretament ahir. I per la seva banda, també en un tuit, el secretari general i portaveu de l'Episcopat espanyol, Luis Argüello, ha respost igualment a Rufián denunciant el menyspreu a la Bíblia i als catòlics amb el gest d'assenyalar-los i de burlar-se'n des de l'hemicicle. Argüello s'ha mostrat preocupat i alhora segur que, per exemple, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, no se sentirà respectat. Recordem que Junqueras es declara catòlic. Una ofensa com aquesta de Gabriel Rufián, pronunciada més en seu parlamentària, és inadmissible ja no només per als catòlics, sinó per a la pluralitat i la llibertat. Ridiculitzar així les creences dels ciutadans és més rebutjable que una altra actitud, per cert, igualment digna de crítica, com és la utilització del nom de Déu i del catolicisme que sovint fa Vox per defensar suposadament les seves idees polítiques. Una vegada més, reclamem la sana laïcitat, la de la separació, en què el fet religiós ha de ser respectat i valorat com una aportació positiva a la societat. Al César, allò que és del César, i a Déu, allò que és de Déu. Avui, després del resum de notícies, la taula d'anàlisi està dedicada avui a Veneçuela, que viu una petita llum d'esperança després de la voluntat de diàleg expressada per l'opositor Juan Guaidó i pel president Nicolás Maduro. I a l'entrevista ens referirem a un altre país d'Amèrica Llatina, Xile, que vivia el cap de setmana passat una jornada electoral constituent. Tot això sense perdre de vista el que està passant ara mateix al Parlament de Catalunya. Amb el debat d'investidura de Pere Aragonès, us acompanyarà amb la contra del Rafa fins a 6:45. Comencem. Passen 3:30 de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Pere Aragonès s'ha compromès aquesta tarda a superar el bloqueig actual i resoldre d'una vegada per totes, ha dit, el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol. Ho ha destacat apel·lant a un referèndum pactat com el d'Escòcia de l'any 2014. El dirigent republicà, candidat a la presidència de la Generalitat i que serà previsiblement elegit demà al migdia, ha instat Espanya a deixar d'oferir repressió i canviar-la per una confrontació democràtica en base a un projecte alternatiu a la independència que vagi més enllà de quedar-nos amb una autonomia retallada que fa temps que se'ns ha quedat petita. Al final d'un discurs en què també ha recordat els presos i els exiliats, utilitzant aquestes paraules, Aragonès ha reiterat que vol governar per a tothom. El discurs s'ha allargat poc més de mitja hora. Entre altres temes igualment tractats, Pere Aragonès ha promès un pla de rescat social dotat amb 700 milions d'euros i també la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys, així com un pacte nacional per la transició ecològica dins una línia de transformació social feminista, verda i democràtica. Quatre banderes de la nova Generalitat Republicana, terme aquest que ha anat repetint al llarg del discurs. I entre les intervencions dels altres líders dels grups polítics s'acaba de produir la segona, la de Salvador Illa. El líder del PSC, que va ser la força més votada el 14 de febrer, ha dit en la seva intervenció que tothom sap que la independència no passarà. Illa ha retret a Aragonès el pacte de conveniència entre Esquerra i Junts i ha dit que s'han vist curses per descartar-se del seu govern. Ha recordat també que li preocupa l'horitzó de país per a una part de la societat catalana i no pas per a tot Catalunya. Igualment, ha demanat a Aragonès que comenci la seva presidència aixecant el veto al Partit dels Socialistes de Catalunya, que és, com ha recordat, el primer de Catalunya després del 14F. Illa finalment ha posat en dubte que Aragonès vulgui buscar la confrontació amb l'Estat i li ha plantejat si és el que demana la ciutadania. Seguirem pendents del debat a partir de les noves intervencions que hi haurà encara avui i sobretot la previsió de cara a demà. Us comentem també que bars i restaurants podran obrir fins a la mitjanit i ampliar l'aforament al 50% de capacitat a l'interior dels locals des d'avui o demà. Així ho estableix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha acceptat avui les mesures cautelars demanades pel Gremi d'Hostaleria sobre les mesures anticòvid del govern, que havien entrat en vigor el 9 de maig. Ha acordat allargar l'obertura de bars i restaurants d'11 a 12 de la nit i ampliar l'aforament interior del 30 al 50, quan el Procicat havia anunciat una estona abans que el mantenia en el 30%. Les mesures entren en vigor tan aviat com es comuniquin a les parts afectades, que podria ser avui mateix o demà divendres. Es dona la circumstància que el govern ja preveia ampliar l'horari fins a les 12 de la nit, però no aquest aforament del 30 al 50%. I és que els consellers en funcions, Alba Vergés i Miquel Samper, havien fet l'anunci després de la reunió del Procicat i, entre altres novetats, hi ha que les reunions socials podran ser fins a 10 persones. La mesura, de tota manera, com que afecta els fonaments, haurà de ser també validada, com així ha estat, pel TSJ. Les persones de menys de 60 anys que han rebut la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca contra el Covid-19 podran escollir entre el mateix fàrmac i el de Pfizer-BioNTech a l'hora de rebre la segona dosi. La Comissió de Salut Pública va acordar dimarts, recordem-ho, que les persones menors de 60 que van rebre AstraZeneca completessin la pauta amb Pfizer. Ara, a partir del que ha dit avui la ministra Carolina Darias, es tracta de fer aquesta elecció i que és el que s'ha rebut majoritàriament a partir de la posició de les diferents comunitats autònomes. I l'atenció a Ceuta s'ha traslladat aquesta nit passada als carrers i accessos de la veïna població marroquina d'Afnidec, coneguda com a Castillejos pels espanyols. Un centenar de joves es van enfrontar a la policia marroquina que, després de l'actitud tolerant i permissiva mostrada els dies anteriors, va barrar el pas als qui pretenen acostar-se a la frontera amb Espanya. Segons les xifres oficials facilitades en les últimes hores pel govern espanyol, de les 8.000 persones que van aconseguir entrar a Ceuta des de dilluns, més de 5.600 ja han estat retornades al Marroc. Un breu apunt cultural. Un dels episodis americans de la vida de Pau Casals serà un dels que es recolliran en la 40a edició del Festival del Vendrell, que porta el nom del músic català. Pau Casals i Amèrica serà l'eix temàtic d'aquesta edició, que recorre dates emblemàtiques en aquesta relació, just quan es compleixen també 120 anys del debut de Casals al continent americà i els 60 del concert famós a la Casa Blanca, convidat per John Fitzgerald Kennedy. Javier Perianes tocarà obres d'Enric Granados en el concert inaugural d'un festival que es fa del 10 al 22 de juliol, després de la cancel·lació de l'any passat, amb el 50% de l'aforament. Hi haurà 6 concerts més amb artistes nacionals i internacionals, així com 2 projeccions sobre el mestre i cel·lista. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Es manté la nuvolositat variable arreu de Catalunya, també amb una mica de vent, sobretot cap a la costa central, que continuarà bufant de cara a les properes hores. Un vent que farà que de cara a demà divendres les temperatures siguin més altes que les d'avui. Parlarem bàsicament de sol amb núvols alts, que seran una miqueta més abundants a la tarda a les comarques del Pirineu, però sense cap conseqüència, i aquest vent moderat, sobretot a la Costa Brava. De cara a dissabte es mantindrà més o menys la mateixa tònica de temps, tot i que amb una mica de tramuntana per damunt del Cap de Creus a primeres hores del matí. De cara a dissabte entra una mica de vent del nord i això farà baixar una mica les temperatures. Tot i així, les màximes demà en general entre els 21 i els 27 graus i, com dèiem, baixant una mica de cara a dissabte.
Moltes gràcies, Jordi. I us expliquem, per completar l'informatiu, que Barcelona, Badalona i l'Hospitalet de Llobregat han dut a terme aquesta matinada passada el recompte de persones que dormen al carrer. Diverses entitats socials han estat les encarregades d'organitzar la iniciativa, que s'ha pogut desenvolupar gràcies a la tasca de nombrosos voluntaris. A la ciutat de Barcelona s'han comptabilitzat concretament 895 persones dormint a la via pública i 3.046 allotjades temporalment en equipaments municipals o de diverses entitats socials. D'altra banda, a Badalona s'han localitzat 48 persones dormint al carrer. I a l'Hospitalet de Llobregat el nombre és de 62, pel que fa a les que pernocten a la via pública, segons el primer recompte, però també s'han trobat 30 persones que dormien en automòbils abandonats.
Ràdio Estel.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Un minut i serà un quart de set. Veneçuela viu una petita llum d'esperança després de la voluntat de diàleg expressada tant per l'opositor Juan Guaidó, autoproclamat president, com pel mateix president oficial, per dir-ho així, Nicolás Maduro. El líder xavista va sorprendre a tothom la setmana passada quan va anunciar que estava disposat a reunir-se amb Guaidó i amb tota l'oposició. L'objectiu és buscar una sortida negociada a la crisi en un procés que es desenvoluparia sota la supervisió de la Unió Europea, Noruega i el grup de contacte format per Espanya, Argentina i altres països europeus i llatinoamericans. La declaració del mandatari es va produir tot just després que el líder opositor plantegés un pacte polític amb la comunitat internacional com a garant per aprovar un calendari de convocatòria d'eleccions presidencials, parlamentàries i municipals que fossin justes i verificables. El context ja començava a aplanar el camí des de fa setmanes. El règim de Maduro havia fet concessions a demandes opositores en matèria de drets humans, crisi humanitària i transparència en l'elecció de l'àrbitre electoral per veure si la comunitat internacional alleugeria la pressió de les sancions que pesen sobre Veneçuela. Tot i el to de menyspreu i mofa de Maduro sobre Guaidó en el seu anunci de la setmana passada, el missatge del dictador, del president veneçolà, va ser sorprenent. Alguns sectors de l'oposició qualifiquen l'anunci de maniobra per perpetuar el líder xavista en el poder. Però altres, contraris al règim, admeten que Nicolás Maduro busca un revulsiu davant la paràlisi de les sancions internacionals. L'esperança existeix, però els dubtes també. Volem analitzar avui aquesta situació de Veneçuela amb Tica Font, exdirectora de l'Institut Català Internacional per la Pau i actualment col·laboradora de Justícia i Pau i del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyora Tica Font, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies i també saludem Teresa Carreras, col·laboradora ben coneguda d'aquesta casa. És periodista, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i també corresponsal de la revista El Siglo a Catalunya. Senyora Carreras, benvinguda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Ignasi, bona tarda, Tica.
Molt bé.
Bona tarda, Teresa.
Molt bé, doncs ja saludades també les dues membres de la taula, encara que avui, per circumstàncies que sempre volem que canviïn amb la pandèmia, doncs encara les tenim en la distància, però amb la mateixa proximitat. Ja anem incorporant un o dos col·laboradors a la taula, a veure si aviat poden tornar quan les circumstàncies ho permetin també per a vostès, per les agendes, lògicament. Bé, de Veneçuela, què destacarien sobre aquesta llum d'esperança, si es pot dir així? Qui vol començar? Tica Font, per exemple?
Bueno, pues per mi és aquesta llum d'esperança de que algo pot canviar. Jo suposo que el règim de Maduro està una mica ofegat econòmicament, necessita tindre algo més de liquiditat econòmica, necessita poder estar en els mercats internacionals, tindre crèdits, que els diners que tenen embargats en l'estranger, pues que els puguin fer utilitzar. I, com a mínim, és una esperança el que doni un pas, i suposo que a canvi d'això, de poder tenir liquiditat econòmica.
Teresa Carreras, està d'acord? Què destacaria sobre aquesta llum?
El que volia dir-te és que tu has fet una entrada molt guaidoniana.
Molt guaidoniana. Doncs expliquis.
No, t'ho dic perquè, com sempre ens demanes un tema, jo intento, a la mesura que puc,
sí,
presentar-me, fer la feina de periodista, de parlar amb la gent sobre el terreny.
Sí.
Quan m'ho han dit, molt just, perquè Veneçuela és una mica lluny, he intentat parlar amb les dues persones que a mi em semblaven importants. I ho he aconseguit no fa massa.
Molt bé.
I per un cantó, un veneçolà que viu a Miami, que sempre et donen la visió dels que estan fora. I aquest m'ha dit, Teresa, ho sento, però ara jo no vull parlar, perquè tots, tant el Guaidó com el Maduro, em semblen, ha dit una paraula malsonant que no la diré jo ara aquí. Entens? Em
sembla
el mateix. En canvi, he pogut parlar amb una persona que és interessant, que igual la pots entrevistar tu també,
sí,
és el que ha estat cònsol general de Veneçuela a Barcelona, que és el senyor Ricardo Capella, que ell fa exactament 5 setmanes que ha tornat al seu país. Clar, content d'haver viscut durant 6 anys a Barcelona, una ciutat encantadora, doncs s'ha trobat amb la realitat. I el que ell diu és, el senyor Guaidó és el tonto útil dels Estats Units. que li diuen així en allà. Per tant, jo li he preguntat si m'autoritzava a reproduir-ho, i m'ha dit que sí, cap problema. Ell és membre del govern, de la delegació de cultura. Ara està amb la delegació de cultura, acaba de prendre possessió. I, per tant, el que ell em diu és... com ha dit la Tica, el país està ofegat econòmicament, però gràcies als acords, gràcies a, a totes les gestions que havia fet abans el president Trump, tots els diners, que tot el que els Estats Units pot, i encara no ho ha revertit el nou president Biden, ajuden al senyor Guaidó. Per tant, el senyor Guaidó té doncs, els diners embargats als quals feia referència ara mateix la Tica. Tots aquests diners, per gestions dels Estats Units, arriben a l'oposició. Aquesta oposició, que com tu has dit d'una manera, ells ho diuen d'una altra, és que el diàleg ha sortit a iniciativa del president Maduro perquè ell sempre està disposat a parlar. El que passa és que l'oposició és molt variada, està molt dividida, i hi ha tota la part del que està en el partit que està el senyor Guaidó, que es diu Voluntat Popular, que ells no volien parlar amb el Maduro, amb el president Maduro, vull dir.
Sí, sí.
I ara el president s'ha ofert, i ara sembla sí que abans d'aquestes eleccions que estan previstes pel novembre-desembre, hi haurà i començaran a dialogar, a veure si es posen d'acord. De totes maneres, les condicions econòmiques són molt difícils, estan millorant ells tenen el petroli com a producte bàsic de la seva economia.
Sí, certament.
I per tant, ell encara diu, jo visc a 250 quilòmetres de Bogotà, no puc anar a treballar, i per tant he de treballar des de casa, perquè no tinc gasolina per anar allà, i per tenir un dipòsit de gasolina he de fer una cua d'un o dos dies. Per tant, que estan malament en aquest sentit, les condicions de la Covid encara ho han agreujat més, no tenen diners per comprar vacunes, malgrat que no se sap com, estan començant a vacunar, i realment la situació és difícil.
Certament. I li accepto molt la matisació. També aclareixo que introduir el tema de Veneçuela no és fàcil i que no ens mou, ni a mi personalment ni a la ràdio, cap afiliació especial a Maduro, simplement el respecte, evidentment, al seu lideratge com el de tots. I també que ha representat un reconeixement internacional, és a dir, ha estat reconegut com a president, Guaidó.
Sí. Bueno, per alguns... Perquè...
Per molta part de la comunitat internacional, la Unió Europea, entre d'altres.
Bueno, però saps què m'ha dit el senyor... l'excònsul m'ha dit, diu, tu, Teresa, ara que estàs per allí cerca, perquè ell sap on és Barcelona.
Sí, sí.
Tu que estàs per allí cerca, dile al president Sánchez que no nos diga desde España qué es lo que tenemos que hacer. Convoquemos elecciones, que hagamos o deshagamos. Y dile también al señor Borrell que no nos lo diga desde Europa, que Europa no tiene una única posición y que él no hable en nombre de la Unión Europea, porque la Unión Europea, por el momento, no nos está ayudando mucho.
Clar. Bé, doncs, queda aclarit, i en tot cas, certament, també una de les conclusions del que estem dient és que l'oposició a Veneçuela no ha estat mai monolítica, no ha estat, diguéssim, d'un sol pensament, sinó molt diversa, i efectivament Guaidó és una part, però potser ara, dintre d'aquesta fragmentació, ha perdut molt de pes, també ho hem de dir, certament.
Ha perdut pes, per el que em comentaven, perquè precisament el fet de no voler dialogar durant tant de temps, que no es van presentar les darreres eleccions, doncs els ha fet perdre molt de pes. Ara sembla que s'ho estan pensant, i sí que intentaran en aquestes eleccions del novembre, em sembla que són administratives, que són d'alcaldes i parts segones del govern, no són les eleccions generals, naturalment, intentaran veure si l'oposició s'ajunta i, per tant, si poden arribar a acords amb el president Maduro.
Bé, avui amb la periodista Teresa Carreras, que ha fet aquesta completa reflexió, i amb l'exdirectora de l'Institut Català Internacional per la Pau, Tica Font, parlem de Veneçuela. potser el que s'està coent o sembla que podria obrir una esperança és una mica el que, salvant les distàncies, proposava el moviment cristià d'alliberament a Cuba, és a dir, una reforma des de dintre, un diàleg. El que passa és que això, ni d'una part ni de l'altra, ha comptat mai, en el cas de Cuba, amb la unanimitat social i política del país. No sé què passarà a Venezuela. No sé, a banda del que hem dit, Tica Font, com veu ara el que pot passar? O sigui, més enllà de tenir més esperança o ser més pessimistes, es pot començar a materialitzar aviat aquest diàleg?
Bueno, jo l'esperança la tinc, eh? Les qüestions que jo ara no dominaria serien com estan les enquestes d'opinió respecte a fer canvis en el país i la profunditat que puguin tenir o no aquests canvis. En teoria, quan un president de govern està disposat a fer una obertura cap a l'oposició, doncs en els seus càlculs ha de poder tindre en el cap dues coses. Eh? Una, que pot guanyar a l'oposició, si no difícilment ho fa.
Clar.
I en la segona, que també falta veure l'oposició si té o no un recanvi capaç de guanyar. Jo diria que en unes primeres eleccions Maduro i el règim de Maduro té moltes possibilitats de mantindre el poder, ne cedirà una mica, però té capacitat per mantindre'l. La qüestió és si a les segones o les terceres, si no hi ha un canvi que la població els fa sortir d'aquest forat de misèria en el que estan, li ho faran pagar o no. I jo crec que és que el règim està molt ofegat i necessita, com sigui, diners. I jo crec que és el que l'obliga a fer aquesta apertura.
Està fent una reconversió de la indústria petrolera, que és la que els hi dona una mica de, per viure, el que passen encara.
Però aquest problema de la indústria és que qui el financia és Xina. I això tampoc és bona cosa, deixar de vendre't a uns per vendre't a uns altres. No es fa amb diners propis.
No, tens la ròtica.
A canvi de quant de cru li donarà la Xina, o quant de liti o quants altres minerals li donarà la Xina.
Sí.
Bé.
És que també són realitats diferents amb Cuba, perquè Venezuela té molt de sector privat encara.
Uh-huh.
Té Cuba, entens?
Per... Clar, no ve d'un comunisme històric com Cuba de fa més de 60 anys, no?
Diguéssim. Exacte.
Sí. Bé, avui amb Tica Font i Teresa Carreras hem explorat una mica la realitat de Venezuela i, clar, per exemple, el país patia, fa uns mesos ho dèiem, la fam, fins i tot, al carrer, la violència i una desconfiança d'una part important de la societat i també molts emigrants. Tenim molts veneçolans a Catalunya, a Espanya i en altres països de l'Amèrica Llatina. Clar, tot això és una ferida important també, oi?
Sí. Molt gran, eh? Això trigaran molts anys, eh? El grau d'empobriment que han tingut pot ser un retrocés, al millor, de 60 anys, eh?
Uh-huh. Sí.
Sí, ja no m'atreveixo a dir de quan, però sí, realment ho patiran molt.
Uh-huh. Bé, doncs, deixarem aquí aquesta petita anàlisi que hem fet avui sobre Venezuela, tot esperant novetats i passes endavant. El problema del país no s'ha acabat i avui deixin-me acabar amb l'actualitat molt de casa nostra. S'està produint el debat d'investidura al Parlament de Catalunya. En una breu intervenció cadascuna, no sé si han vist, han seguit, com han vist el discurs de Pere Aragonès i la resposta de Salvador Illa, concretament, des d'una certa cortesia que hi ha hagut.
Ho he seguit, no puc opinar.
No pot opinar, molt bé. I Teresa Carreras?
Sí, jo ho he seguit en diagonal, com es diu vulgarment. M'ha semblat correcte, la veritat. I el senyor Illa l'he escoltat al dematí i una mica està fent un paper de posar-se, ja veu que no serà president, ja ho està claríssim,
sí.
Posar-se al servei de la presidència perquè el país funcioni. I crec que en aquest cas això dona esperança, perquè realment el país el que ha de fer és posar-se a funcionar i deixar la situació de pals a les rodes enrere. Espero que realment Junts i Esquerra es posin d'acord i amb la CUP, que també pot fer un bon paper, perquè és un partit que ha estat menys tingut sempre i jo penso que ha evolucionat bastant en favor de les opinions de les classes populars catalanes. Per tant, que tots tres podríem fer un bon govern, i si el Salvador, el president Illa, el candidat Illa, els ajuda i els dona suport, doncs el país en sortirà beneficiat.
Bé, doncs queda fet aquest apunt i segur que Tica Font tindrà ocasió de llegir resums i escoltar informació sobre aquest debat que ha començat avui. Acabarà avui pel que fa a la primera part amb les primeres intervencions dels grups, segons el temps que hi hagi. Sembla que demà reprendrà encara amb les intervencions d'altres grups, començant per Vox, i la votació demà a les dues del migdia, que tot apunta que serà elegit Pere Aragonès amb 74 vots a favor, els d'Esquerra, Junts i la CUP. Gràcies novament, Tica Font, col·laboradora del Centre de les d'Estudis per la Pau, i Teresa Carreras, periodista. Fins una altra. Una abraçada.
Fins una altra. A reveure, Tica. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Què ens portes avui, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Boris Johnson sepultat per tones de plàstic. Tranquils, amics, que es tracta d'una campanya publicitària, no és literal. Greenpeace ha llançat al Regne Unit aquesta campanya per denunciar que bona part del plàstic que el govern afirma que es recicla, en realitat s'envia a països estrangers. La campanya l'han centrada en un vídeo irònic de menys de 2 minuts protagonitzat per aquest ninot que representa el primer ministre Boris Johnson al davant de la seva residència oficial. És una petita superproducció que il·lustra les quantitats industrials de deixalles de plàstic que es generen cada dia al Regne Unit i que no s'arriben a reciclar. En la campanya, Greenpeace afirma que el Regne Unit és el segon país al món en producció de residus de plàstic per càpita, just pel darrere dels Estats Units, i que, de fet, el país no té capacitat per reciclar-ne la majoria. Sens dubte, per Boris Johnson, haurà estat una campanya impactant.
Moltes gràcies, Rafa. Passa un minut i mig de 6:45. Seguim ara amb l'entrevista.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més 1,5 milió de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
La jornada electoral del cap de setmana passat a Xile ha propiciat un ampli triomf dels candidats independents a la Convenció Constitucional, que des del juny redactarà una nova carta fonamental del país. Dels 155 membres, 48 van ser elegits des de llistes independents dels partits polítics, és a dir, el 31%. Si els hi sumem els 40 triats que no militen en cap partit, però que van arribar a les butlletes electorals emparats per algun col·lectiu de la societat civil entre diversos sectors, la xifra d'independents s'enfila al 64%. Segons l'Observatori Nova Constitució. En definitiva, sense comptar els 17 escons reservats per als pobles indígenes, hi haurà només 50 constituents que militen en forces polítiques. La convenció constituent, que serà paritària amb 77 dones i 78 homes, tindrà un any per establir les normes bàsiques que marcaran el futur de Xile. Els no militants es van organitzar majoritàriament en dues llistes. Una és l'anomenada del poble, que va sorgir en el marc de les protestes socials del 2019 i que va aconseguir articular una organització social i política amb 27 escons aconseguits a la convenció. i una altra és la d'independents, pròpiament per una nova Constitució, que es va quedar amb 11 llocs a l'Assemblea. Es tracta d'una agrupació de centre-esquerra no militant que es defineix com un grup divers, transversal i compromès amb l'activitat pública. Els independents, en qualsevol cas, han fet trontollar el tauler polític xilè i el seu triomf ha estat una gran sorpresa per als analistes i els dirigents de tots els sectors. Ens acompanya per analitzar la situació de Xile arran d'aquest procés de comicis constituents Romy Morales, sociòloga xilena i professora de la Universitat de Barcelona. Senyora Romy Morales, bona tarda.
Hola, bona tarda. Muchas gracias por invitarme nuevamente.
Moltes gràcies a vostè. Bé, la crisi de la democràcia representativa no és nova a Xile i explica en part l'abstenció ja gairebé estructural de les últimes eleccions, que no baixa del 50% des que es va implementar el vot voluntari el 2012. En aquesta elecció, la de diumenge passat, tan important per al destí del país, també una majoria dels electors va optar per quedar-se a casa, s'ha de dir també. Un 57% es van abstenir. Com interpretaria vostè aquests resultats i aquesta participació?
Bueno, fue una jornada muy angustiante en relación a la participación electoral. De hecho, por haber sido dos días de elección, también no se esperaba este resultado. El primer día hubo aproximadamente un 20% de participación y el segundo día logró revertirse un poco esa cifra. Aún así, claro, como bien dices tú, la crisis de la democracia representativa no es algo que sea propio de esta elección, es algo que se viene arrastrando hace muchos años en el caso de Chile. Por lo tanto, nunca hemos superado, salvo las elecciones del plebiscito para elegir el apruebo o rechazo de la nueva Constitución, nunca habíamos superado el 50%. Por lo tanto, la participación estuvo dentro de lo esperado, lo cual, claro, no se trata de conformarse, pero era algo que se podía apreciar. Lo interesante es que las comunas con las emblemáticas de derecha, digamos, que son los sectores de la ciudad con representación de candidatos de derecha, fueron los que más votaron y aún así fueron los que menos candidatos obtuvieron en la convención.
Uh-huh. ¿Quina importància, senyora Romy Morales, poden tenir els independents per elaborar la nova Constitució de Xile amb aquests resultats?
Bueno, es que es un giro totalmente radical, ¿no? Aunque era bastante esperable. Yo creo que los resultados fueron coherentes con lo que se esperó después del 18 de octubre. Hubiese sido raro que no pasara lo que pasó. Pero claro, como todo lo que está pasando en América Latina y en el mundo en general es bastante improbable de predecir. Los resultados lo que permiten es que primero se vuelva a vincular la ciudadanía al sistema político, que se pueda generar un proceso de legitimidad de esta nueva constitución y de los planteamientos que estén dentro de la constitución, y la muerte de los partidos tradicionales, pero así en términos bastante radicales, ¿no? Por ejemplo, el Partido Unión Demócrata Independiente, que es una especie de símil de PP en España, tiene dos candidatos en la constituyente, perdón, en la DC también, la democracia cristiana también. Entonces, estamos hablando de una muerte de los partidos tradicionales, partidos de izquierda que están sobreviviendo porque se han tenido que reformular y asumir una actitud muy humilde, como es el Partido Comunista y el Frente Amplio. Por lo tanto, es un giro radical. Y de estos independientes, como bien decías tú, que dabas las cifras más exactas, la mayoría son gente que viene de los movimientos sociales. Entonces, eso es bastante interesante porque va a ser un giro en la redacción de la nueva Constitución. Por ejemplo, 41 participantes de la convención que son ecologistas, explícitamente ecologistas. Entonces, ahí seguramente la redacción en torno a los temas de propiedad de agua, etcétera, va a tener un giro en lo que refiere a los nuevos derechos, ¿no? Porque Chile, por ejemplo, es un país que tiene el agua privada y es el único país, creo, que tiene el agua privada en la Constitución. Y con esto, evidentemente, eso va a ser bastante improbable. Ahora veremos qué estrategias despliegan los partidos para poder convencer esta masa de independientes también, que no es menor.
Sens dubte, ara s'obre un procés interessant, moment important el que viu Xile. Sembla que no hi haurà, doncs, disciplines de partit, allò que diem així, en els debats per a la nova Constitució. Això és bo de cara a enterrar definitivament, i això és molt important també, l'herència política del dictador Augusto Pinochet?
Sin duda. Una de las particularidades de la Constitución de Augusto Pinochet que permitió que su herencia siguiera viva hasta ahora, que siga viva, porque aún no tenemos nueva Constitución, es que la redacción de la nueva Constitución estuvo transversalizada por una idea de sociedad, ¿no? No es solamente haber definido derechos, ni leyes, ni normas, sino que se reflexionó de manera muy inteligente qué tipo de sociedad se quería diseñar para Chile. Y se logró diseñar justamente una sociedad neoliberal, porque los planteamientos neoliberales estaban transversalizados por todo el enjambre de la Constitución. Ahora eso es bastante imposible de hacer. Yo creo que ahí lo que es clave, y es algo que yo he venido debatiendo este último tiempo, es que se dé el momento para la reflexión normativa, ¿no? Antes de definir el quórum, de qué comisiones vamos a armar, cómo vamos a tratar determinados temas o determinados capítulos, porque tenemos la oportunidad de hacer una carta fundamental desde hoja en blanco. Yo creo que es sumamente relevante que se plantee este momento normativo, de decir, a ver, ¿qué tipo de sociedad queremos diseñar? ¿Qué valores queremos promover? ¿No? ¿Derechos sociales queremos? ¿Respeto a la naturaleza? ¿Proteger a las minorías? Entonces, todas esas preguntas van a ser las preguntas fundamentales que van a transversalizar todos los contenidos, y que es bien impredecible, pero a la vez es bien improbable que Pinochet o que su herencia puedan estar metidos ahí, porque básicamente sí, están excluidos, ¿no? Y están totalmente marginados dentro de la redacción de la carta.
És passar pàgina, efectivament, de manera definitiva. I una última qüestió que volem fer a Romy Morales, sociòloga xilena i professora de la Universitat de Barcelona. Ara, quin procés hi haurà per elaborar la nova Constitució? Si ens pot resumir breument una mica els terminis, com anirà i com afectarà tant els equilibris socials, amb les protestes i el malestar expressat aquests últims mesos, com també el mandat del president Sebastián Piñera, que suposem que durarà fins que s'aprovi la nova Constitució. I com anirà tot això?
Bueno, yo creo que para Sebastián Piñera esto es un entierro, digamos, una muerte, pero era bastante esperada. Llevaba, tiene alrededor de un 7% de aprobación, pero en cierto modo va a poder acabar su mandato, que eso también era algo que lo tenía, yo creo, a él y a su equipo bastante inseguro. Ahora lo que hizo fue reformular un poco los ministerios con el poco apoyo que tiene, incluso de su propio sector. Entonces yo creo que él va a poder acabar relativamente tranquilo, entre comillas, lo que le queda de mandato, sin hacer ningún otro tipo de cambio. Las protestas impredecibles, pero con el tema de la pandemia, como tampoco es posible hacer muchas manifestaciones públicas, yo creo que también se van a apaciguar, en el sentido de que la mayoría de los representantes, bueno, no sé si llaman los representantes, pero figuras que estuvieron presentes en el movimiento ahora están dentro de la convención como candidatos, como participantes independientes. Entonces yo creo que ahí se van a canalizar. Y en términos de procedimiento, es la misma. Lo interesante es que hay ciertos acuerdos predeterminados que se establecieron en noviembre del 2019 con el convenio para poder diseñar la carta fundamental, pero se tiene que pensar desde la convención. Por ejemplo, el tema del quórum, ¿no? ¿Qué tipo de quórum se va a necesitar para definir los contenidos? Eso lo tienen que definir los mismos candidatos, sí, los mismos participantes, y también los temas. També, sí, tot tiene que definirse desde dentro.
Clar, no hem entrat a fons, perquè això correspon, evidentment, als 155 parlamentaris elegits.
Exacto. Hay algunas cosas como preacordadas, como por ejemplo el acuerdo de los dos tercios, que era el gran debate, porque cualquier sí, grupo social que tuviese un tercio podía bloquear los cambios, pero en este momento lo interesante es que la fuerza, y también relacionándonos con la herencia de Pinochet, ¿no? La fuerza de derecha ni siquiera llega a tener un tercio, entonces es sí, imposible que logre bloquear los cambios.
Sí, sí, important tot això. En principi, en un any i mig o així, es preveu que hi hagi l'aprovació de la Constitució?
Sí, está predeterminada como para un año y medio, pero en general las experiencias internacionales nos dicen que es mucho más extenso este periodo. Yo sí, creo que sí, Chile es un país bastante ordenado, entre comillas. La gente tiene como mucha responsabilidad con estas tareas. Quizás logremos hacerlo en 2 años. Yo soy bastante optimista, 2 años, pero menos que 2 años és difícil.
També hem de dir que des del respecte a tota la diversitat, des d'aquí, des d'Europa, també confiem molt en la maduresa del poble xilè, un país que també democràticament, socialment, té aquesta maduresa que potser és única a l'Amèrica Llatina. Bé, ja hi entrarem un altre dia, però moltíssimes gràcies, Romy Morales, sociòloga sí, sí, xilena, professora de la Universitat de Barcelona. Una abraçada i enhorabona per aquest procés a Xile. Fins una altra.
Moltes gràcies. Hasta luego. Adiós.
Un minut i mig i seran 6:45. Seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí al Mirador.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer.
prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.